12 i 47 minuts. Començam aquest Qüestions de Llengua amb Teresa Cànaves. Molt bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia a tothom.
Un dimecres més amb aquest Qüestions de Llengua i ja tenim ganes de saber com us tens preparats per el dia d'avui.
Bé, i d'avui, com que encara som dins el mes de juny, parlarem una miqueta de l'origen d'aquesta denominació i de dites que tenen relació amb aquest mes. És a dir, parlarem una miqueta d'allà on realment ens estem ara beneficats. Mira, podríem parlar dient que, bé, de fet també ens en queda una setmana ja de juny, però vaja, aquest mes de juny és el sisè mes del que anomenem calendari gregorià. Es diu així perquè el va establir el Papa Gregori XIII per febrer del 1582. Idò, aquest sisè mes, clar, la denominació que li hem aplicat, que és juny, així com a la resta de mesos en general sí que l'origen és ben clar, en aquest hi ha com una miqueta dicotomia, hi ha dues teories que es presenten com vàlides com a la seva etimologia o seu origen. Una seria la que diu que es va posar aquest nom en honor i reconeixement d'un personatge que era en Junius Brutus, en Juni Brut, que he traduït al català, que va ser el fundador de la República Romana. I, per tant, això dins del calendari romà era el quart mes de l'any, només tenien 10 mesos. Però també té una segona teoria, que explica que podria estar aquesta denominació relacionada amb la mitologia romana, específicament amb la deessa Juno, que de fet és una de les deesses més importants del culte romà, juntament amb Júpiter, de qui ella era esposa, i Minerva. Però anem a veure més qui era Juno realment, perquè la veritat és que la majoria s'adapten cap a aquesta segona opció, cap a aquesta segona teoria, perquè ja veurem que hi ha mesos que estan dedicats a personatges. I de bé, Juno era la deessa protectora de les dones i l'encarregada de vetllar per la felicitat i la prosperitat domèstiques. Evidentment, estan parlant d'una època en què les dones, bàsicament, vinguin a seva. Per tant, no hi havia massa més. I de les dones que s'havien de casar, normalment, la invocaven amb el nom de Pronuba, i les que havien de parir, les que havien de donar llum, amb el nom de Lucina. I així s'asseguraven, o bé, un matrimoni feliç en el primer cas, és a dir, en el cas que la invocassin amb el nom de Pronuba, o bé, un bon part en el cas que invocassin el nom de Lucina. Després, una altra de les atribucions de Juno era defensar l'estat romà. Segons la tradició, quan Roma estava a punt de ser envaïda pels gals, que això era des de l'any 390 abans de Crist, la deessa Juno alertà els habitants de la ciutat i com ho feu? Segons la tradició, ho feu a través de les oques sagrades, que començaren a cridar estrepitosament. Ja saben que les oques, quan és hora de guardar, en saben i ho fan força bé. Per tant, Juno va cridar les oques sagrades per tal que avisassin la ciutat de Roma que estaven en perill de ser envaïda. De fet, per agrair aquest favor a Juno, els romans van alçar un temple que es denominava el temple de Juno Moneta, és a dir, Juno l'avisadora. Després, Juno també té una vessant una mica màgica. Normalment, dins de treballs màgics, s'associa aquesta divinitat amb una espelma de color blanc i també amb la vessant femenina de la humanitat, en contraposició al déu Mart, que està escrivint l'espelma vermella i que és representatiu de la masculinitat. Normalment les pràctiques màgiques de l'espelma blanca, que aquesta espelma és símbol de la protecció de les grans deesses Hera i Juno, que són les deesses mares de l'antiquitat, normalment les pràctiques màgiques amb aquesta espelma blanca serveixen per fer créixer la sensibilitat, la creativitat, la intuïció personal, és a dir, característiques que sí que eren prou valorades en aquells moments. Dit això, però havent parlat ja una miqueta dels orígens de la paraula, de l'etimologia, ja tornarem una miqueta més cap aquí per fer esment a 10 dites, agafant les 10 com a més habituals, 10 dites sobre el mes de juny. I de fet, aquestes dites mostren que hi ha una estreta relació entre les persones, és a dir, la humanitat, la Terra i els fenòmens meteorològics. De fet, aquest mes de juny n'hem tingut de diversos tipus.
Sí.
Sense anar més lluny, fa una hora o dues, hem tingut una tempesta d'aquestes vent d'estiu, que dura aquests minuts que dura, però
hem
que
de dir que ara ha sortit el sol i ara torna a fer gotes, o sigui que...
Exactament, el temps d'estiu tens que enviar... De fet, és més temps de primavera, diuen, que ho tens que enviar més propi de la primavera. Però vaja, tot plegat d'un dels dies dins l'estiu, tampoc no morir d'aquí. Per tant, anem a entrar dins aquestes dites, ja han dit, sobretot relacionar humanitat, terra i fenòmens meteorològics. Una seria, per juny, molt de sol i molta son. Perquè, clar, tenim el solstici d'estiu que fa que durant un mes de juny hi hagi moltes hores de sol. Clar, el sol normalment surt ja abans de les 6:30 i se pon gairebé a les 10. Per tant, si tot tu tens que hi ha sol, estàs truetjant, supos que quan arriba la fosca de diuvespre estem tots bastant ablanits i necessitem dormir. Després n'hi ha un altre que diu, per juny cada gota com un puny. Clar, aquí aquesta dita el que fa és mostrar una mica el caràcter tempestuós, que és això que ens ha mostrat avui, de les plogudes que sol fer durant el mes de juny, si és que en fa, que és veritat que en sol fer aquestes típiques tempestes d'estiu. Per tant, això, per juny cada gota com un puny, vol dir que jo he de dir que m'ha plegat una tempesta quan era per de fora i les gotes no sé si eren com un puny, però Déu-n'hi-do com era, no?
Banyàvem ben molt, una gota banyàvem.
Perquè, exacte, la mida de la gota era Déu-n'hi-do com era. Bé, després en tenim un altre que diu, per juny la pluja és lluny, i si plou, cada gota és com el puny. Per tant, és veritat que és un mes que, segons la pagesia, no és gaire bo que plogui, perquè si han de... Vull dir que per un cereal no és gaire bo, en fi, té molt d'inconvenients que plogui per juny. I diu, i si plou, cada gota és com el puny, que és com hem dit abans. Després, per juny, l'estiu no és lluny, evidentment. Vull dir, si te plegui a principi de juny, te queden un parell de setmanes, i si te plegui de mitjana final, gairebé ja ets a dins. Després, per juny, falç el puny, perquè clar, saben que és el moment de sellar cereal. Per tant, has de tenir la falç, diuen el puny, perquè ja rimi en juny, però vaja, amb mà, ben preparada per utilitzar-la. Després, si plou a primers de juny, el bon temps és lluny. O aigua de Sant Joan no dona ni vi ni pa, celler buit i molta fam, que és això que hem dit, que plogui ara en aquesta època, que som ben bé vigília de Sant Joan, clar, no dona, vull dir, no és bo per al camp i per això diu que no dona ni vi ni pa. Per tant, el cereal rep i la vinya també rep. Tindrem un celler buit i molta fam.
Esperen que no hagi afectat molt, idò.
Esperen que no hagi, clar, tampoc no sé si ha plogut gaire. Jo, clar, jo sempre penso en que la muntanya sempre necessita aigua. I clar, si plou, per la gent que no vivim del camp i que no hi entenem gaire, com en aquest cas jo mateixa, sempre penso que si això permet evitar incendis forestals, benvinguda sigui.
Però, clar, sí, perquè ara és època, ja.
Per això, si preparam una miqueta la muntanya i la costa per evitar aquests incendis, sí, clar, però sempre ho diuen, no plou mai hagut de tothom.
A veure, si és bo per una cosa, xerà per una altra, o sigui que depèn de l'any.
Després ja només ens en queden tres d'aquestes 10 que hem dit que citaríem. Una que diu, aigua de juny primerenca, molts mals arrenca. Per tant, si és a principis, realment pareix que no seria tan dolenta com hem dit. Per juny, el fred s'esmuny. Clar, normalment esmunyir-se vol dir fer passar una cosa per un lloc estret. Però clar, el fred s'esmuny vol dir el fred desapareix. Gairebé no ho veiem en tot el temps. I després, Sant Pere plorós, juny plujós. Per tant, anem a veure què passarà el dia de Sant Pere. Però clar, juny plujós, ja si Sant Pere plou, que és dia 29, tot plegat mos quedarà un dia de juny. Si de més de 29 també plou dia 30, tampoc no crec que passi gaire cosa. Després, com que clar, a vegades ja durant el mes de juny el sol ja empeny, no? Perquè és una manera de parlar, que sol empenyi vol dir que ja la insolació és prou forta com perquè notem que sí, que és calent i que tenim calor, només això, esmentar un parell d'expressions amb les quals deim que ja, això, que el sol ha pres molt de protagonisme. Per exemple, seria fa un sol de justici, o fa un sol que bofeia, o fa un sol que estavella, o que esquerda les pedres. Estavellar vol dir fer trossos, i esquerdar vol dir crear. Clar, si fa un sol que cruia o esbocina les pedres, no crec que se pugui esperar ja un sol més calent que aquest. I després ja la dita que normalment sempre utilitzam, que és que fa un sol que torra el cul a les llebres. He de dir que no sé per què deim que torra el cul a les llebres. Pot ser perquè quan les llebres s'aturen de córrer, se posen en terra, no ho sé. És una manera de dir que m'agradaria haver trobat una explicació, però no li he acabat de veure el lloc. Per tant, és a dir que quan el sol torra el cul a les llebres, vol dir que val més parar-se a l'ombra, poca cosa més.
Sí.
I ja que hem parlat un moment determinat a una de les dites que hem esmentat la paraula celler, quan t'han dit aigua de Sant Joan, no dona vi ni pa, celler buit i molta fam, només volia fer esment a quan hem d'utilitzar la paraula celler i quan hem d'utilitzar la paraula bodega. Perquè, clar, totes dues són paraules correctes, totes dues estan recollides a diccionaris, però, clar, no tenen exactament la mateixa definició. Per exemple, què és un celler? I el celler és un lloc allà on s'elabora o se guarda el vi. O també pot ser un lloc d'una casa, que normalment sol ser una part que està per davall terra, soterrània, on se guarden el vi i altres aliments.
Uh-huh.
També un celler pot ser la botiga allà on se ven vi i altres begudes. O un rebost, és a dir, un lloc de la casa on se guarden, a més del vi, l'oli, la farina, el porquim, és a dir, seria també a vegades sinònim de rebost. En canvi, bodega...
Abans de passar a bodega,
sí,
celler també, no sé si és que només ho utilitzam o relacionam, però s'utilitza en el tema de la restauració per aquells restaurants o llocs que fan aquest menjar casolà mallorquí, no?
També... Sí, és veritat, però si t'hi fixes realment la majoria, ara no tots, però la majoria sí que solen tenir botes.
Sí.
I la majoria també, si més no, has de baixar uns quants escalons per entrar-hi.
Mm-hmm.
Vull dir que seguiria sent aquell lloc soterrani, allà on se guarda el vi, normalment dins d'aquestes botes grosses, i que evidentment després també feien de fondes. Com que feien de fondes, donaven menjar.
Vale,
però
vale.
Bàsicament és veritat que la paraula celler hi va afegir aquest nou significat, que és el lloc on se serveixen menjades. Però bàsicament l'edificació en si sí que era un celler amb un ús afegit.
Molt bé.
I això, la paraula bodega, ja només la podem utilitzar per definir-la com a l'espai interior d'una nau. Què volen dir una nau? Pot ser un vaixell com un avió. I normalment aquest espai interior està situat a davall la cabina de llavaneu passatgers, i és l'espai allà on hi transporten els equipatges, les mercaderies i el correu. Per tant, bodega sí, però només referida a la bodega d'un vaixell o a la bodega d'un avió. Quan ens hem de referir a allò que no es fa vi, o allà on es guarda el vi, tant si és a una casa com si és ja una activitat, diguem-ne, industrial, encara sigui feta de manera artesana, ens hem de referir a celler.
És això que molta gent a vegades diu, sí, tinc una bodega, ves, un dia t'ensenyaré la meva bodega, perquè vegis, no està ben dit, ha de dir el meu celler.
A no ser que ens mostri la bodega que té dins el seu vaixell, que si té un vaixell prou gran per tenir la bodega, però no, en aquest cas, vine, te mostraré el celler, o vine, te mostraré quin vi que guarda el celler que tinc. Sí, la paraula correcta és celler. Després, de celler se'n poden fer derivats, que és un cellerat, per exemple, que seria un celler ple, és a dir, tot allò que hi cap dins un celler és un cellerat. I després hi hauria la paraula celleré o cellerera, que és la persona que s'ocupa de tenir cura d'un celler. Normalment això era una categoria professional, diguem-ho, dels monestirs. Era força important, perquè manejar les claus del celler tenia molta importància quan se passava gana o set, diguem-ho així.
Uh-huh.
I bé, la paraula bodeguer, que és la que derivaria de bodega, també és qui vigi la neteja, però la bodega d'una nau, bàsicament.
Molt bé, tu fas referència a aquests llocs de fora de la casa, no? Com deies, un avió, un vaixell, com a mitjans de transport, per allò?
Exacte. Per tant, això, distingir entre aquests dos espais, és veritat que tant a un com a l'altre s'hi guarden coses, s'hi guarden a un vaixell, evidentment, també s'hi guardaven els aliments i s'hi guardaven les begudes, però clar, avui en dia, ja quan parlam de bodega, normalment ens referim a la bodega d'un vaixell actual o d'un avió, i bàsicament que hi duim. És veritat que n'hi ha de mercaderies, però sobretot equipatge.
Molt bé. I fins aquí. Ha fet aquesta diferenciació,
eh? Exacte. Una miqueta. Bàsicament perquè, clar, jo en ocasions sí que m'han dit, clar, no puc utilitzar la paraula bodega per referir-me en això, vull dir, sobretot quan estan parlant d'aquests cellers que fan el seu propi vi, però que no són molt grans, dius que, clar, mi bodega celler, però és que és com a més industrial i bodega... No, dic bodega només... t'hi pots referir o la pots tenir quan és a un espai concret. És a dir, que el diccionari recull la paraula, però ja sabem, ja hem explicat, que té una connotació, té una significació específica. Uh-huh. Per tant, si no, sempre són cellers.
Molt bé, doncs ja mos ho ficam dins la capeta i intentam corregir si algú ho feia malament, perquè no hi havia gent que ja ho sabia. I... Però bé, això ja ho sabem, eh? Sempre estan per ajudar i per intentar millorar.
Exacte. Sí, vaig utilitzar cada paraula quan correspon.
Exacte. Idò, Teresa, moltes gràcies i tornem amb una altra qüestió de llengües de llengua dimecres que ve.
Perfecte, idò, fins dimecres i bona setmana.
Adeu.
Adeu. Ara tinc, no vull pensar en el que arribarà demà.